Què tal, Artur?
Molt bé, Josep.
Ja has vist que, després de parlar dimarts del cas dels Mirós falsos, que arribava a la justícia, s'ha condemnat a un any de presó a les dues persones que feien o que venien aquests Mirós falsos.
Sí, veritablement és un cas lamentable, perquè a més aquí s'està utilitzant el nom mític d'una de les poques galeries històriques que quedaven, o amb tradició, no?, que és la Galeria Gaspar. Llavors, em sembla tot un despropòsit, entre altres coses perquè aquests Mirós es van introduir al mercat a través d'altres marxants que el que havien d'haver fet és portar-los al comitè Miró i allà saber si són bons o no, abans de començar tot aquest procés. És a dir, tu no pots vendre un Miró si no ha passat pel comitè Miró i té un certificat.
Perquè l'origen de tot plegat...
L'origen de tot plegat són una sèrie d'obres, sobretot sobre paper, que a través de falsificacions s'introdueixen en el mercat de l'art a través d'aquest descendent, diguéssim, de la Galeria Gaspar, que per tant dona un prestigi a l'operació, pàtina. I cauen una sèrie de galeristes de Barcelona, alguns dels quals hi he parlat amb ells. Llavors, clar, a mi el que em sorprèn, d'alguna manera, és que no s'hagués pres les mesures abans.
Per què es van saltar els protocols?
Perquè venien d'aquest origen.
Els protocols venen establerts, no?
Sí, però venien d'aquest origen. Llavors, quan tu tens un origen que és Gaspar, home, que ha sigut el marxant de Picasso, que ve d'una tradició, i amb això ha jugat aquest personatge, doncs tu te'n fies. Però, clar, el problema, en el món nostre, sempre el problema és el a posteriori. Les coses s'han de fer a priori. És a dir, si tu et porten un Miró i el vols comercialitzar, has de prendre les mesures abans, perquè un cop l'has pagat, anar enrere és molt difícil. Llavors, això és el que va passar. Van pagar aquestes obres, van voler, quan el comitè els hi va dir que no, retornar, que els hi retornessin els diners a canvi de les obres, i aquest senyor doncs els hi va dir que no els hi volia pagar. Llavors hi ha una demanda, i finalment arribes a uns acords, i tot això és fatal, perquè dona una imatge que sembla que tots ens dediquem a fer aquestes coses.
Sobretot
no és així.
De desconfiança, no?
Totalment, que és el gran diguéssim, punt negre que tenim en el mercat de l'art. I això passa per gent que primerament no són professionals i després per altres doncs, que s'aprofiten d'una tradició i fan coses que no haurien de fer. Però l'única cosa bona tot plegat és que el temps posa cadascú al seu lloc.
Llegia l'altre dia que Javier Arrés, il·lustrador de tota la vida i criptoartista pioner, li han comprat dos tuits, per $688 cada un.
És impressionant. Jo quan vaig llegir aquesta notícia també vaig quedar, en fi, paradíssim, perquè això entrem en una nova, diguéssim,
dimensió, no?
Que és el criptoart, que és una categoria de l'art basat en la tecnologia aquesta blockchain, és a dir, de Bitcoin, d'Ethereum, que a partir del 2010 comença a funcionar i que jo crec que molt portat per la dificultat de vendre art d'una forma presencial amb la pandèmia, s'està accentuant últimament. Per exemple, Christie's ha venut una obra d'aquestes digitalitzada, Beeple, i l'ha venuda exactament per 58,5 milions d'euros, que em sembla una bestiesa. És un
però com es valora això?
Doncs això es valora...
Perquè si la gran majoria ja ens costa d'entendre com es valora un quadre, una peça d'art, diguem-ne que a l'estil tradicional, com valores d'entrada? Qui diu que un tuit és un art?
Això primer.
Qui ho cataloga?
Això primer. Primerament, no? Aquest punt.
I segon, com valores això?
Doncs és un tema purament especulatiu. És un tema que està en una bombolla que jo crec que acabarà petant. És molt possible que hi hagin darrere una sèrie d'interessos, perquè, clar, a mi em fa molta gràcia, en la notícia diuen això servirà per la democratització de l'art, la desregularització, això tot està certificat, tot està autentificat. Escolti, la resta del mercat que ens dediquem al món, diguéssim, de les obres, que normal, o sigui, que no són criptoobres, no és una selva. És a dir, però hi ha gent que també dona unes garanties.
Però recupero la conversa que teníem dimarts amb tu i amb els dos professors, el de la Universitat de Lleida i el de la Politècnica, sobre la manera d'identificar les falsedats, no? Esclar, si resulta que fins i tot aquell Goya que havia estat avalat com autèntic a partir de l'aplicació de les noves tecnologies es determina que no ho era, qui determinarà l'autenticitat d'un tuit que passi a formar part de la història de l'art a partir de les cotitzacions que se'n vagin fent, per molt original que sigui, de qui sigui, aquell digui, sí, el vaig fer jo, molt bé, i qui li valora i per què en 688 euros o amb 58,5 milions una obra digital?
A mi em sembla un despropòsit. El que passa que, clar, quan veus totes aquestes notícies que estan totes relacionades amb aquesta, diguéssim, nomenclatura que l'he hagut d'anar a buscar, la NFT, no? Aquesta de Non-Fungible Token. I es dius, bueno, però què és un token? Llavors el token és aquesta mesura d'unitat criptogràfica. És a dir, és un tema que jo, dedicant-me al món de l'art, la Paula m'ho ha presentat avui, he hagut d'anar a mirar-m'ho tot, perquè és un nou món en el que es desconeix moltíssim i, a més, no sé qui hi ha darrere. A mi em dóna la sensació que és una demanda especulativa que el dia que desaparegui, doncs acabarà caient. El que passa que, clar, dius, és que aquest artista, Beeple, que avui he conegut la seva existència, està als mateixos preus que el Jeff Koons o el David Hockney. I llavors, dius, clar, tot és un món, una dimensió que se m'escapa, Josep.
Però sí, a part de tot això, resulta que les sales d'art comencen a acceptar que les subhastes es puguin pagar amb criptomonedes?
Clar, aquest és l'altre punt. Tot el tema aquest de les criptomonedes també canvia el panorama. I és veritat, avui llegia l'informe que ha tret Arbassel, que ja és per primera vegada, hi ha hagut més venda d'art online que presencial. És normal, en un moment que portem un any on és molt difícil relacionar les obres amb les persones, doncs a mi no m'estranya que això sigui així. El que passa que la pregunta és, quan passi tot aquest malvestat, que un dia o altre doncs se suposa que passarà, tornarem a un estadi com l'anterior? Hauran canviat molt les coses? Estarem en una altra dimensió? Tot això és molt incert. Perquè, clar, ara es diu, les fires, per exemple, ja presencials del tot no seran. Seran això que es diu ara híbrides, no? Hi ha una part online i una part presencial. Bé, possiblement, però jo acabo pensant que l'art es basa tant a nivell de gaudir-lo com de comprar-lo amb una relació entre un objecte que és físic, que és una obra, i un subjecte passiu, que és una persona. Si tu no poses en relació aquestes dues obres, aquestes dues variables, és molt difícil que això funcioni. Per exemple, en aquest mateix informe diu obres online per sobre el 1 milió d'euros no es venen. Clar que no es venen, perquè si algú té 1 milió d'euros que vol gastar-se en una obra d'art, la vol veure. No la vol comprar com si anessis a comprar en una d'aquestes plataformes que et compres coses per casa. No és el mateix. És a dir, ja s'estableixen uns altres mecanismes. Després, la feina que fem nosaltres també li dona un valor afegit. És a dir, si jo estic davant d'una obra i li explico a una persona, hi ha un poder que tens de seducció d'aquesta persona. Jo també la miro, veig si se li dilata la pupila. Això és fantàstic. Veig si li agrada, si vibra. Jo això ho veig. I això em serveix a mi per fer les vendes. Però soc professional d'això. A part del valor afegit que li pots donar tu com a professional.
Perquè tu no creus que acabarem comprar-li a Amazon, jo que sé, un Sorolla, per exemple?
No. Crec que no. O sigui, tu, i si ho fas, doncs tens molts números...
Perquè no sigui un Sorolla.
...de tenir un problema. I llavors em vindràs a dir que has comprat un Sorolla molt més barat del que havies de comprar-lo i que t'han estafat. I jo et diré, Josep, et diré, qui volia estafar aquí? Aquesta és la pregunta que et faré. Potser eres tu, que et volia saltar tots els mecanismes i anar a comprar aquesta obra per sota del preu que val.
Escolta, tu que et fixes en com es dilata la pupila del potencial comprador sí. d'una obra que tu li vols vendre, quin és el tret característic d'aquesta mateixa persona en el supòsit que li hagis de dir ho sento molt, però vostè no tenia un miró, vostè tenia una falsedat de miró?
Llavors, és de les coses més dures que em passen i em passen sovint. Perquè, clar, la gent ha comprat això, té una il·lusió, té un valor, pot ser que li vagi el seu futur en això, i com ho dius? Clar, aquí l'únic avantatge que tens és dir això si no ho has venut tu. Llavors és molt més fàcil que si algú li pot passar havent-ho venut. Però jo crec que sempre has d'anar per la veritat per davant i fer la feina ben feta, perquè en el cas meu, si no ho fas així, escolta'm, les obres d'art que no funcionen són com els cadàvers. Sempre suren.